Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, denuncia que els partits han utilitzat la ciutadania com a hostatge per la no aprovació del decret òmnibus al Congrés dels Diputats. Álvarez ha carregat contra les raons polítiques que han fet que no prosperi mesures com l'increment del salari mínim interprofessional o les pensions. Per aquest motiu ha avançat que els sindicats actuaran conjuntament per reclamar que s'acabin aprovant les mesures acordades.
El Congreso de los Diputados no puede, por razones políticas, no puede utilizar de rehenes a los jubilados, a los pensionistas de nuestro país. Ni puede utilizar de rehenes a las personas que utilizan el transporte público para ir a trabajar. Realmente me parece que es lamentable.
Álvarez ha fet aquestes declaracions a la jornada de clausura del 17è Congrés del Sindicat de Mataró, que ha escollit, per cert, Camil Ros com a secretari general. La reacció també està contundent per part de Marea Pensionista, que ja ha anunciat mobilitzacions al febrer arreu de tot l'Estat si no es fa marxa enrere. I els usuaris de Rodalies, que lamenten la finalització dels abonaments gratuïts, que hagi estat de sobte i per motius polítics. L'anunci ahir va comportar llargues cues a les estacions per adquirir abonaments, ja que avui ja no es poden alguns comprar i d'altres tenen un increment de preu.
Hi ha moltes persones, sobretot en els temps que corren, que tenen moltes dificultats econòmiques, que s'ha de facilitar el transport públic.
Tots els bitllets, tots els dies, doncs, se te'n va tot el sou en només el transport.
Adequar-se a la situació econòmica que hi ha, adequar-se en funció d'això, pues una medida u altra, però així dràsticament eliminar-lo no.
No es pot jugar amb la gent d'aquesta manera, no es pot jugar.
Més temes, ho acabem de saber, s'ha desocupat fa uns minuts una nau al carrer Corders de Badalona. Segons ha indicat l'alcalde Xavier García Albiol, estava controlada per la mateixa persona que es va fer fora de l'antic edifici Lola Anglada ara fa uns dies. Segons Albiol, un delinqüent que controla 4 edificis on va posant ocupes als quals els cobra un lloguer. És una informació que han difós els companys de Televisió de Badalona. I darrer apunt, parlem en cultura. El Palau de la Música Catalana estrena a Espanya el concert de Dream Requiem del cantautor i compositor Rufus Wainwright. Es tracta d'una oda a la vida i al poder composta en memòria de les víctimes de Covid-19. El propi compositor serà el narrador en el concert, en aquest cas, en substitució de l'actriu Sharon Stone. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 23 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació més aviat tranquil·la, novament, la que estem tenint aquest dijous, i amb una temperatura que és agradable. Les clarianes que sovintegen a la majoria de comarques ajuden a que l'ambient es faci agradable i suau. De fet, al llarg d'aquesta tarda tornarem a passar dels 15 graus de màxima en molts municipis, sobretot en aquest cas, avui, cap a la banda de Tarragona i a la costa de Barcelona. En canvi, a Girona avui baixarà una mica la temperatura respecte a ahir, igualment amb confort, perquè els núvols han d'anar a més. En aquesta banda gironina, aquests núvols que s'han d'anar fent més gruixuts al llarg d'aquesta tarda, i fins i tot arribaran a deixar alguna gotellada al voltant de les Guilleries o també del Montseny. Núvols que afectaran tanmateix cap al Vallès Oriental, la Selva, el Vallès Occidental i cap a la banda del Barcelonès, i els núvols de Lleida, que continuaran sent prims, poc destacables. en vista demà. Una temperatura que puja encara més, un ambient que es farà molt primaveral i demà en general amb pocs núvols. Us seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats nosaltres parlarem dels equips multigeneracionals a la feina i ho farem amb la psicòloga Ivet Castro. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per referir-nos al decret òmnibus que ha tombat Junts i el canvi d'opinió de Trump respecte dels bitcoins. A partir de les 5 coneixerem el col·lectiu del Prat en Ràdio Moure Soroll, que celebra el seu 20è aniversari. Continuarem amb Patrimoni per saber més sobre el mas de la Castlania de Terrassa amb Santi Rius. I acabarem amb Cultura des de Castellà, on Marina Antúnez entrevistarà Dani Coma, director d'escena de l'Òpera Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Quatre i sis minuts, ens posem al dia. De seguida fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana arrenca una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb Terra Baixa, el grup de teatre terrassenc Collonaca, que farà doble funció dissabte i diumenge a la sala que despida el casal de Sant Pere. Coincidint amb els 51 anys que compleix aquest premi, casualment s'hi han presentat 51 obres, de les quals se n'han programat 11, 3 fora de concurs. Des de la comissió organitzadora d'aquest certamen han assegurat que la tria no ha estat gens fàcil a causa de la gran qualitat de les interpretacions, textos i posades en escena. Hi ha programades funcions de tots els caps de setmana fins al 6 d'abril amb propostes de tot tipus, clàssics d'Àngel Guimerà i Molière, però també comèdies musicals i inclús obres originals com Negre sobre punt blanc de la companyia de Sabadell Tres Homes Grossos. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web de la Sala Crespi. Costen 14 euros les generals, però també hi ha la possibilitat d'abonaments de 120 euros per veure les 11 propostes.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal Suprem ha ratificat les condemnes d'entre 20 i 23 anys de presó imposades a les bessones de Sabadell, Dolores i Pilar Vázquez, per l'assassinat a cops de Pedro Fernández, parella d'una de les condemnades, en un pis del barri de Can Llong la matinada del 10 de juliol de 2021. La sala penal també ha confirmat la pena per al tercer condemnat, Isaac Gil, autor material del crim, que compleix una pena de 20 anys de presó. Alhora, tots tres condemnats hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros a la filla de l'home assassinat.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Badalona ha estrenat oficialment el seu expositor a la Fira Internacional del Turisme. L'Ajuntament ja havia participat l'any passat, però no amb un estand propi. L'espai, el pavelló número 7 del recinte d'IFEMA Madrid, s'ha presentat avui, però ahir ja es va estrenar amb diferents activitats i trobades amb empresaris molt vinculades amb la gastronomia local. La proximitat amb la ciutat de Barcelona és lluny d'un inconvenient, un avantatge que el municipi ha d'utilitzar per mostrar els atractius locals als qui la visiten, ho ha dit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en la presentació oficial d'aquest estand. L'alcalde ha destacat també que ha estat essencial la col·laboració amb el sector privat per arribar fins al Saló del Turisme madrileny.
Badalona se está convirtiendo en una ciudad amable, en una ciudad de acogida, en una ciudad en donde independientemente de cómo piense uno, de cómo vea el mundo, la realidad, en Badalona se están empezando a encontrar a gusto. Hoy no estaríamos aquí haciendo las cosas razonablemente bien como las estamos haciendo si no tuviéramos la complicidad del sector privado. Sector privado, sector social.
Xavier García Albiol ha posat èmfasi en el fet que Badalona és, juntament amb Castelldefels, l'única ciutat que com a tal té estant propi a Fitur. Ha valorat en positiu l'experiència fins ara en l'expositor i ha destacat que ha suscitat l'interès de representants institucionals diversos, des d'alcaldes a consellers autonòmics, passant per polítics de primera línia del Partit Popular.
Gràcies, Santiago. No abandonem el litoral. Ara, però, ens quedem al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Renfe i la Generalitat han decidit canviar l'empresa encarregada del manteniment davant les retirades incidències en escales mecàniques i ascensors a diverses estacions de Rodalies. Serà a partir de l'1 de febrer quan l'empresa Tyson passi a encarregar-se de garantir l'accessibilitat. En el cas del Prat ja fa mesos que no funcionen ni escales ni ascensors per baixar a les vies direcció Barcelona, mentre que en l'altre sentit només en funciona un ascensor, de manera que pràcticament totes les persones han de pujar i baixar escales.
Les escales, des de segur, des del mes de març de l'any passat, més o menys, i els ascensors sempre ha funcionat un de cada banda, i ara de la banda de direcció a Barcelona només no funciona cap.
És increïble, o sigui, que no hagan nada.
Per sort no tinc problemes, i així faig exercici, però vaja, que la qüestió és que fa massa temps i no, els usuaris no entenem que trigui tant a arreglar-se, això.
Segons ha explicat Renfe als serveis informatius del Prat Ràdio, aquest dilluns s'ha reunit amb l'empresa que fins ara s'encarregava d'aquest servei, Schindler, a qui s'ha presentat una queixa formal i s'ha planificat un calendari per solucionar les avaries més urgents. Recordem que el govern català ja va anunciar a inicis d'aquest mes una inversió de 77 milions d'euros per abordar diverses millores. D'aquests, 7 seran per renovar precisament escales i ascensors avariats.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Atenció als cinèfils castellarencs, perquè els abonaments per assistir a les projeccions de la 17a edició de la Mostra de Cinema de Castellà del Vallès, el BRAM, el festival de cinema més important de la comarca, es posen a la venda aquest divendres a partir de les 12 a web de l'Auditori Municipal. La mostra se celebrarà entre el 14 i el 23 de febrer, un any més organitzada per una comissió formada pel Club Cinema Castellà i l'Ajuntament, en col·laboració de diverses entitats. L'abonament permetrà accedir a un total de 14 sessions. Entre d'altres, les propostes que es projectaran aquest any són Emilia Pérez, Conclave Anoro, Paul Bosseran i Soy Nevenka.
Gràcies, Guillem Plans. Evidentment no era la nostra companya Rocío. Ara tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat és la ciutat menys insegura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho apunten els resultats de l'enquesta de victimització de l'AMB, que analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. L'informe també constata que Sant Cugat és el municipi on els habitants se senten més segurs en els seus barris, una percepció que cada any augmenta subtilment, tot i que més del 70% dels encastats considera que es manté igual. Tot i això, l'índex de victimització global del municipi, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, se situa en el 20,9%, per sobre de Santa Coloma de Gramenet, amb un 19,6%, i per sota del global de l'AMB, que se situa en el 26%. Per altra banda, l'informe posa la mirada en la percepció de la població sobre els serveis policials. Així, els santcugatencs valoren amb un 7,40 els Mossos d'Esquadra i amb un 7,01 la policia local. En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Bernat Picornell, ha avançat en una trobada amb periodistes que enguany tornarà a obrir-se una convocatòria de places per a policia local.
Són 90 agents a 31 de desembre, més els 7 que estan a l'escola, i l'objectiu és aquest 2025, evidentment, tornar a convocar el màxim de places, però ampliar la convocatòria de places a la plantilla de policia local, i entre aquest any 2025 i els propers anys l'objectiu és ampliar-la fins als 110, 115, 120 agents aquí a la ciutat.
Pel que fa als principals àmbits de victimització, aquests són la seguretat personal, amb un 18,4%, i el vehicle, amb un 8,1%. Havent-se detectat un increment de victimització contra la seguretat personal, en aquest sentit, els robatoris o intents de robatoris de bossa o cartera són els principals fets contra la seguretat personal, seguit de les amenaces, amb un 3,5%, i el robatori del mòbil, amb un 2,9%.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. El món laboral actual està experimentant un canvi i fins i tot quatre generacions diferents poden coincidir en un mateix equip de treball. És una diversitat que pot tenir dos pols oposats, podríem dir. Una explosió d'idees brillants o bé un terreny farcit de mals entesos. Per tractar sobre aquest tema, avui parlem amb la psicòloga terrassenca Ivet Castro. Ivet, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Molt bé. Ara estava fent càlculs, eh? Ara, si voleu, ho podem compartir. Sergi Estapé, bona tarda.
Molt bona tarda.
Mira, si voleu, podem començar fent precisament aquest escrutini en el nostre propi lloc de feina. Jo calculava quantes generacions podem coincidir, per exemple, aquí a la ràdio. I he calculat que dues, tres. En el cas de Terrassa, Sergi?
M'has posat deures massa tard, eh?
Tindries que haver-li avisat.
Però jo crec que tres també mínim. Mínim tres segur.
Sí, és que quatre ja és un polvorí, això, eh? És un polvorí, però vaja, no sé, ara que ens expliqui la Ivet una mica com es conjuga tot això. D'entrada, Ivet, aclarim quines serien aquestes quatre generacions que poden coincidir ara mateix en els llocs de treball, a les feines.
Doncs per començar, ja tenim els boomers, que són del 1946 al 1964. Són generacions que ha crescut en una època de prosperitat, enfocada en la feina estable, la jerarquia i la lleialtat a l'empresa. Són perseverants i compromesos. En canvi, generació X és de 1965 a 1980 i és aquest pont entre la tradició i la modernitat, entre els boomers i els que venen després, que són els millennials. Van créixer amb la irrupció de la tecnologia i valoren l'equilibri entre vida laboral i personal. Són pragmàtics i adaptatius. Després tenim els millennials del 1981-1996, que són nadius i digitals, que valoren la col·laboració, la diversitat i les empreses amb propòsit. Busquen reconeixement i flexibilitat. I per últim, a dia d'avui, tindríem a la generació Z, que és des del 1997 al 2012, que són els més joves, els hiperconnectats i amb un esperit innovador. Tenen valors com la sostenibilitat, la inclusió i la immediatesa.
Mare meva, quin còctel! Ara, Sergi, tu t'has situat...
Jo me'n vaig.
A veure, sí, jo sí. Tota la vida pensant que era situat... boomer i no.
No ets boomer.
No sóc boomer. Jo, per... Segons la Ivet, seria X.
X.
El sí. Pont. Perfecte, sí, jo seria millennial.
Sí. I tu, Sergi?
Jo sóc clarament un boomer...
un boomer de manual.
D'última volada, per això, d'última volada, al final de tots els boomers. I a més tinc nebots generació Z, vull dir que conec més o menys els quatre perfils, els tinc molt,
ara,
molt interioritzats.
La qüestió, després, a més de la definició que ens ha fet la Ivet, és saber si realment podem parlar tots el mateix idioma quan ens trobem en l'àmbit laboral, quan estem treballant i compartint junts.
A nivell lingüístic, òbviament, sí. Ara, tot i que a nivell cultural i tecnològic, no sempre. Les diferències, al final, es manifesten en com es comuniquen i resolen els conflictes. Per exemple, els boomers prefereixen trucades o reunions presencials. De fet, fa una estona estava parlant amb el Sergi com funcionava la ràdio d'ara abans, que si ara es graven algunes entrevistes i abans era tot directe, doncs aquí hi ha un fidel reflexe. I, per exemple, la generació Z, la més jove, domina aplicacions de missatgeria instantània. La clau és fomentar, al final, una comunicació inclusiva que s'adapti als diferents canals.
Déu-n'hi-do. Sí, això és la vida mateixa, eh? I estem parlant de l'àmbit laboral. El que passa és que, evidentment, doncs, cadascú ha nascut quan ha nascut i ara convergim, ara coincidim, no? I hem de compartir tot això. Anem pels problemes. Quins tipus de problemes poden sorgir d'aquesta convivència entre aquestes diferents generacions?
Hi ha els conflictes de valors, perquè cada generació té diferents valors, perquè van néixer en un context històric i cultural molt diferent. Algunes generacions prioritzen l'estabilitat, com he comentat, dels boomers, mentre que d'altres busquen canvis constants, com serien els millennials i generació Z. Els estils de comunicació també són diferents. Els boomers poden percebre la generació Z com impacients, mentre que els més joves poden veure els veterans com molt més rígids. I, per exemple, l'altre conflicte seria la desconnexió tecnològica, la velocitat amb què la tecnologia avança, pot crear diferències de competències digitals. Ull amb això, que no vol dir que els boomers no tenen la capacitat o no volen o no tenen els recursos per aprendre les tecnologies. Senzillament que no han nascut amb un iPad o un mòbil sota el braç, sinó que han nascut més aviat amb una barra de pa. Llavors, necessiten cert temps. Aquesta és la diferència.
I ja que parlàvem de diferències o problemes, quins valors ens pot aportar que treballi gent de tantes edats diferents?
Sobretot, al final, és una font d'aprenentatge continu. Hi ha diversitat d'idees, cada generació aporta perspectives úniques, hi ha una innovació en base, els més joves proposen idees noves i els més veterans aporten aquesta experiència per fer-la realitat. Tenen una visió, per exemple, els boomers molt més 360, una visió molt més estratègica degut a aquesta experiència que tenen. I un altre valor seria la resiliència, conviure amb diferents maneres d'actuar, de pensar, de fer, de ser, fomenta la flexibilitat i l'empatia.
Jo em pregunto, no? Em preguntava quan em preparava l'entrevista això, no? I li voldria preguntar a l'Aibet dels extrems, no? Sempre diem que els extrems es toquen. Pot haver entesa entre els, diríem, els boomers, com jo, i generació Z, com els meus nebots, no? O no pot haver entesa?
Totalment. Al final, el que interessa i l'important és el respecte mutu i el diàleg. Tot passa per trobar punts en comú, perquè hi són. Senzillament també és la intenció, les ganes, l'actitud per poder trobar aquests punts i com es comparteixen al final alguns d'aquests valors, com pot ser la qualitat, l'impacte social o el propòsit. Al final una bona pràctica és establir espais per intercanvi de coneixements i d'aquesta manera enriquir-nos. Vull dir que tot realment, en comptes de ser un conflicte, realment és un repte. Pot ser una dificultat perquè, òbviament, parlem com representa diferents idiomes, i al final és un enriquiment entre uns i altres.
I això que passa, ho hem vist moltes vegades a les pel·lícules o a les sèries, que arriba el jefe jove, els treballadors més veterans, i no acaba d'allò. Hi ha alguna manera de que aquests equips, on el líder té, per exemple, la meitat menys d'edat que la resta, hi ha dificultats per gestionar, o com s'han de gestionar?
Per la meva experiència, és el que m'estic trobant a dia d'avui, i òbviament sí que es pot treballar. I cada vegada hi ha més demanda en les empreses perquè hi ha més situacions com aquesta de que el mando intermig o el directiu és de lo que dius, comentes tu, Sergi, la meitat d'anys. Al final, la clau és adoptar un lideratge basat en la col·laboració i l'escolta activa. L'escolta activa, al final, no és de sentir amb el cap, sinó és realment, mentre jo t'estic escoltant, escoltar-te al 100% amb tots els sentits. No estar esperant a que... Mentre tu parles, jo ja estic pensant en el que et respondré. Sí? I alguns dels consells que jo aporto és respectar l'experiència, vale, del teu equip, involucrar en la presa de decisions, prioritzar la intel·ligència emocional, que al final la intel·ligència emocional no es tracta de l'edat, sinó de la capacitat de connectar amb les altres persones. Conèixer-nos primer nosaltres mateixos, què sentim en cada moment, i d'aquesta manera ens facilita poder entendre que poden sentir en les altres generacions. I per últim seria demostrar humilitat per aprendre dels altres, perquè no ho sabem tot, per molt que siguem mandos intermitjos, siguem directius, tot i així tenim un gran camí per poder aprendre del teu propi equip.
Aquest cap o aquest líder que ha de gestionar aquest equip multigeneracional ha de tenir algunes qualitats, es necessiten algunes competències que diferents a les d'un cap normal o d'un líder, o no?
Totalment. N'en tinc unes quantes i concretament són unes 5. Primer de tot, ja ho he comentat abans, que seria la intel·ligència emocional. Comprendre i gestionar les emocions pròpies, saber què sento en cada moment, si estic enfadat, si estic trist, si estic alegre, si estic eufòric, i a partir d'aquí poder comprendre i entendre les pròpies emocions de l'equip. Això inclou ser capaç d'escoltar sense prejudicis ni tirar d'estereotips, que això també sol passar en equips multigeneracionals, i adaptar-se a diferents sensibilitats. Una altra de les competències seria la flexibilitat i l'adaptabilitat. Cada generació té les seves preferències en tema de treball i comunicació, com comentava anteriorment. El líder ha de ser capaç d'adaptar-se, o sigui, no és ni millor ni pitjor, ni un ni l'altre, senzillament trobar el punt d'equilibri, aquella harmonia que permeti comunicar-se de la millor manera o de la manera més adequada. La comunicació inclusiva, això implica explicar les coses de manera clara i utilitzar diferents canals de comunicació. Hi haurà canals d'EMS, missatgeria instantània o reunions presencials, com comentava abans, segons la necessitat. la mentoria activa o la mentoria inversa ser un facilitador perquè les generacions comparteixin coneixements. O sigui, no perquè els més grans tenen més experiència, són els únics que poden aportar, sinó també a l'inrevés. I és una manera, una altra vegada, de retroalimentar-se i poder aprendre. Això implica identificar fortaleses individuals i crear espais perquè es puguin aprofitar. I, per últim, seria molt important la resiliència i el lideratge col·laboratiu. En comptes d'imposar, des de el que seria la idea de jefe, és important involucrar l'equip en la presa de decisions i actuar com a guia perquè promou la confiança mútua, perquè, tot i que siguis un mando intermig o un directiu, no ho saps tot.
Uh-huh. Has deixat ara un concepte, mentoring invers. Uh-huh. Anaves a dir alguna cosa, Carme?
No, que aquest tema m'interessava, però també volia comentar, ara que parlava la Ivet del jefe, del CAP, que s'ha de distingir o s'ha d'entendre que és diferent el CAP i el líder. Exactament, no és el mateix. Almenys jo ho entenc així, i és veritat que algú m'ho deia una vegada, el jefe, el cap imposa i el líder es guanya.
Jo afegiria, Carme, una altra cosa.
Digues.
No té per què ser només la distinció de que el jefe o el cap és el que imposa, és el més autoritari, sinó poden conviure aquests dos rols en una mateixa persona. Al final, el cap el que busca són objectius. Complir amb objectius. Per això es veu més autoritari. Al final, el líder és un facilitador, és una persona que acompanya l'equip. I l'ideal és que una mateixa persona sigui un cap, funcioni com un cap per complir aquests KPIs, aquests objectius, i sigui un líder.
Correcte. Així ja tenim ja la figura completa.
Exacte.
I Sergi, sí, que deia que m'interessava això del mentoring invers, que ens ho expliqui la Ivet.
Sí.
Doncs el mentoring invers consisteix que els empleats més joves ensenyen als veterans en àmbits com a tecnologia o noves tendències. I al revés, perquè, com deia, al final els boomers també tenen una visió molt més estratègica i aquesta experiència és important a l'hora de prendre decisions que a vegades els més joves són molt més impulsius. Al final, els beneficis d'aquesta mentoria és l'actualització constant, les generacions més grans, en aquest cas, es mantenen al dia, reducció de prejudicis i estereotips que comentava anteriorment, que es crea un intercanvi ric d'idees i perspectives, i una, al final, millor cohesió, es fomenta un entorn col·laboratiu.
Mm-hmm. I podem dir que aquestes empreses que aposten, o les empreses que vulguin apostar per aquests equips multigeneracionals, són més innovadores o més creatives?
Absolutament, aquesta és la paraula. Quan es gestionen bé, les diferències generacionals es converteixen en una fortalesa, que d'això es tracta. Al final, els equips heterogenis tenen més eines. Si individualment tothom tenim una caixa d'eines, uns recursos que ens funcionen, imagina't si fem la suma o la multiplicació entre tots. Això ens facilita resoldre conflictes complexos i innovar gràcies a la diversitat de diferents punts de vista.
Uh-huh. Com que no hem introduït nous conceptes avui, que si generació Z i tal, jo n'introdueixo un nou. Va. Hi ha una cosa que és l'equip multigeneracional, que és el que estàvem parlant, però també hi ha el intergeneracional. Quina diferència hi hauria entre les dues equips?
El que em trobo jo, amb la meva experiència de les empreses, és que ens trobem amb equips multigeneracionals i els transformo en equips intergeneracionals.
Ha sortit.
El primer, què vol dir? És aquell que està al final format, sí, per diferents edats i generacions, tot i que no necessàriament es fomenta la interacció, la col·laboració, aquí està la diferència, sinó que cada un va al seu ritme. Al final, sí que tenen un objectiu en comú, però treballen més com a grup, com a equip. Vale? I la convivència de generacions sense un objectiu clar i de connexió. I un equip intergeneracional es basa no només en la convivència, sinó en la col·laboració activa entre les diferents generacions. Les diferències es comparteixen en aquesta fortalesa que comento, estratègica, es busquen interaccions intencionades, com comentava el mentoring invers, i els programes de formació conjunta o els espais. Per entendre'ns, un exemple pràctic. Una empresa, pot haver-hi una empresa, on hi ha moltes d'aquestes, amb un equip multigeneracional pot tenir boomers i millennials treballant en diferents departaments, sense massa interacció. I després d'un treball, com el que implico jo, és que s'implementa un projecte on els boomers ensenyen aquestes habilitats de lideratge als millennials i aquests ensenyen competències digitals a boomers. Aquí és on esdevé a l'equip intergeneracional.
Tinc una última qüestió que li volia fer a la Ivet. Creus que actualment les empreses tendeixen en la seva selecció de personal a contemplar doncs, aquesta multigeneracional, aquest factor, per tenir precisament aquesta interacció i aquest enriquiment entre els seus equips de treball o no?
Cada vegada són més aquestes empreses que tenen en compte aquestes diferències, perquè al final, si no es té en compte, al final no hi ha els objectius que promou i que busca d'enriquiment i de que s'aconsegueixin allò que busca, que és money, al final, les empreses. Llavors, si volem aquest equip amb creativitat, amb innovació, és imprescindible que es tingui en compte. És més complexa a l'hora de fer la selecció, per suposat. Requereix molt més temps ja inicial d'estudi del propi equip, de què és el que tenim i què és el que necessitem, i després com encaixem això totalment. Què és més complexa? Sí, i al final, més a mig llarg termini, compensa. És una inversió, al final. No podem treballar, o l'empresa no pot pensar que ha de ser algo ipso facto, perquè al final és un encaix i no perdem de vista que són persones amb les nostres històries, les nostres motxilles, independentment de la generació en què vinguem. Per tant, torno a repetir, sí, cada vegada n'hi ha més, tot i que es necessita que més empreses pugin al carro i tinguin en consideració aquestes diferències, al final, per un bé de la pròpia empresa.
Mm-hmm. Bé, doncs avui jo crec que hem estat tots molt atents, boomers, X, millennials, Zetes i els que estan per venir, perquè això s'anirà incrementant.
Els alfa.
Mira.
Venen alfa.
Venen alfa.
Molt bé. Beta, no?
No sé qui s'inventa els noms, però sí, ja es parla dels alfa.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ivet Castro, moltíssimes gràcies. Molt interessant avui. Gràcies. I
gràcies a
tu també.
Vosaltres.
Gràcies, Sergi. Adéu-siau.
Després parlem de patrimoni.
Clar que sí.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que la compartim amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. El tenim a Badalona. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme i companys. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Josep Ballbé, jubilat, exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista des de Terrassa. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, Carme i companys. Comparteixo els mateixos desitjos que el Manel.
I ara ens falta saludar la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs avui parlem de la política que es fa en aquest país i parlem d'aquest decret òmnibus, aquestes 80 mesures que han quedat ara com ara penjades perquè no han passat l'aprovació i han quedat de moment doncs, pendents que el govern decideixi presentar un decret per a cadascuna de les mesures que quedaven incloses en aquest macrodecret. Ara comencen doncs, a llançar-se els plats pel cap els uns amb els altres, a buscar culpables, i la qüestió és vist des de fora, com un ciutadà normal es podria preguntar, era necessari presentar un macrodecret com aquest? Quina era la intenció del govern, sabent de la situació actual de la seva fragilitat, dels seus suports, per què s'ha fet d'aquesta manera? Manel.
A veure, la veritat és que la pregunta la millor tindria que ser al contrari, no? Al final tindríem que preguntar, era necessari que la gent pugui disposar d'aquests recursos tal i com està l'economia de la gent normal i corrente? O sigui, jo crec que la gent de la Dana hauria sortit més beneficiada, els pensionistes haurien sortit més beneficiats i aquell que fa servir el transport públic hauria sigut més beneficiat. Indiscutiblement és necessari, con lo qual vingui per on vingui, la gent lo té que interpretar com una mesura que no s'ha posat a terme per alguns que no van voler fer-ho posant a terme. El problema és que la política està massa enquistada en la confrontació i això és el que tenim que intentar de totes les maneres possibles adreçar-li als polítics. O sigui, a veure, una cosa és fer oposició responsable, que tenen que haver-hi, que té que haver-hi, té que existir-hi, no? I una altra cosa és veure tan clarament que la gent necessita d'aquests recursos que no els té, no? I que ara els tenen que treure d'un altre lloc, no? I només per una qüestió política o partidista, no? La gent surti malament perjudicada, no? El problema és que a la millor, no sé, és jo... Per fer càbales, no? A la millor estava pensat ja fer-ho d'aquesta manera, perquè imagineu per un moment, no?, que davant de la negativa de la gent, o sigui, de l'empipament de tot el món pel tema de que no s'hagin aprovat aquests pressupostos, imagineu per un casual que passat demà o demà, no?, el president del govern convoca eleccions generals, no?, i li passen la factura a los que no han votat la millora de les condicions de vida de molta gent. A la millor podia aconseguir lo que no va aconseguir en les altres eleccions, que és quedar, no dependre de Junts per aconseguir firmar decrets, no?, i a la millor li podria vindre una legislatura molt més plàcida que la que té ara. No? És una conjectura, però que la millor podia ser l'origen de algo que ja estava mesurat que podria passar, que és que li tombessin les mesures aquestes.
Mm-hmm. Vinga, més opinions. Lourdes.
Bueno, jo crec que és una voluntat per colar tot allò que difícilment ho podria fer d'un amb un. El Partit Socialista té un problema, que és els socis que té. Són socis que com dos polos d'imant, diguem-li, que es rebutgen. Com pot ser, per exemple, que el que vota Sumar, Junts, per exemple, hi estigui d'acord? Majoritàriament no hi ha manera. El Partit Socialista no se m'acudeix una altra cosa que potser donar-te la raó i que ho ha fet amb tota la voluntat, perquè costa molt imaginar-se de que els altres partits, diguem-li, s'aplaguessin aquesta mena de barreja de diferents qüestions. A més, perquè no, si ho tenia molt fàcil, anem a votar cosa per cosa i ja està. Ningú suposa el creixement de les pensions de manera adequada. Ningú suposa el tema dels ajuts a València. Hi ha moltes coses que ningú suposa. Per tant, aquelles que generaven conflicte es podien deixar a part. O sigui que no s'acaba d'entendre. I no crec que, malgrat en algun lloc he sentit que ha convocat la gent que prepara les papeletes i així, sentit alguna notícia d'aquestes...
Com per donar a entendre que pot convocar eleccions?
Algo així, saps? Alguna cosa que dius... Bé, ja veurem. Però no crec que li funcionés. Vaja, jo a la gent, diem-li, l'opinió general, crec que són més capaços i que se n'adonen. Qualsevol persona del carrer se n'adona que si han retirat els ajuts al transport ha estat per la voluntat del Partit Socialista de voler-ho posar a tot de cop. Jo crec que aquí, si això era estratègic, penso que han posat la cama fins al final.
De fet, tant Junts com el Partit Popular ja han explicat que depèn de quines mesures, si presenten el decret corresponent, doncs no tenen cap inconvenient en donar el seu suport.
Penso que el Partit Popular ja té una proposta de llei per augmentar les pensions de manera apropiada. Crec que ja la té presentat el projecte de llei o alguna cosa així. No puc assegurar el 100%.
I Junts li ha dit que si les pensions...
Estic
el tema de les pensions i els ajuts al transport també els aprovarien.
I els ajuts
aprovarien.
De València i entre d'altres... I on hi ha, diem-li, diferències, el que no pot pretendre el govern és voler, diem-li, no tenir oposició creant aquesta mena de lleis on hi cap tot i mira, Río Revuelto, ganancia, pescadores. Això no pot sortir bé. És un desastre com està la política.
Vinga. Jo tinc algú a dir, però prefereixo que Jordi sigui... ho digui, el Josep, perdó.
Sí.
Tirant endavant, seguint amb el mateix adagi que té la Lourdes, Río Revuelto, en temps de belluga, càmping i puga. Jo crec que estem davant de dues grans trompades. Una, als Estats Units, que se'n podem parlar després si la Carme ho creu convenient, i l'altra, doncs aquesta, en la qual un es pregunta, el ciutadà no de pie es pregunta, de qui és la culpa? A mi la pregunta, tampoc no vull cap resposta, però la gent està que al·lucina. Tenim uns polítics de palla amb totes les opcions polítiques, no tenim figures. Jo sempre he advocat per una figura del viejo professor Enrique Tierno Galván, no perquè fos socialista, sinó perquè era un home que consensuava. Actualment, la política és un joc d'ous parlant malament. I perdó per la grolleria. No es consensua...
Però la política de Tierno Galván ara seria impossible, Josep. Seria impossible.
No es consensua absolutament res. No es posen d'acord... El Partit Socialista està en una situació de col·lapse absolut. I aleshores, la Míriam Nogueras retreu en els socialistes que els hi han fet un xantatge. El xantatge és absolutament mutu, però que ni els dos partits majoritaris, no sé si la millor solució política a cap país d'arreu del món és que hi hagin dos grans partits, els Estats Units, republicans i demòcrates, i aquí el PSOE i el PP. Però davant l'alternància política, en grans temes d'estat s'hauria de negociar alguna cosa i s'haurien d'apropar postures. No es posen d'acord ni en vivenda, ni amb el món del laboral, ni amb el tema de les pensions, ni amb el tema d'ajudar el de la dona, absolutament amb tot. Aleshores, això ens aboca, molt probablement, abans d'acabar l'any, amb unes noves eleccions.
Estàs demanant un impossible, Josep, o sigui, que es posin les dues forces polítiques. Ja quan corre pressa, no? Us tinc que recordar com es va canviar la Constitució en el tema de el tope de dèficit, quan es va tindre que modificar, la Constitució es va modificar en 48 hores, eh? O sigui, que quan convé, ja es fa, eh?
Aviam quan convé, quan tens l'amenaça del Banc Central Europeu, si necessites un recurs no tindràs o no, és que no tens alternativa, i si no, per exemple, Grècia. Per exemple, Grècia.
Després una altra cosa és que es posin d'acord alternàncies polítiques tan oposades les unes de les altres. Jo el que estàs dient, Lourdes, del tema de que els partits que l'han rebutjat no el volen rebutjar, etc., tenen altres alternatives, etc., etc., jo crec que la ciutadania això no ho enté. L'únic que enté la gent és que ha anat avui a treure's el bono d'aquest de transport públic, ha tingut que pagar el doble en molts casos, no? I molt més car, no? I aquesta és la realitat, i que els pensionistes pel mes de febrer es trobaran que la pujada no li és bé. I aleshores aquí és on realment, no sé de qui és la culpa o no, però la veritat és que al final el Real Decret no ha funcionat i que la gent no arriba a aquestes mesures que són necessàries per la població.
Jo tinc una mica més de fe amb les persones, i sé que n'hi ha moltes doncs, que no segueixen la política, però d'altres que sí. I senten les notícies, espero, i aleshores ells també doncs, veuen aquest fet, no? I això de que us deia de que el PP ha fet una proposta de pujada de les pensions i prepara una altra perquè la gent rebi lo de la dana, i, bueno, doncs això hi és, i això en pocs dies es pot veure, i crec que la gent li arribi la onda. I per altra banda, per exemple, tot això, diguem, aquesta protecció del tema dels vulnerables i tal, quan hi ha el problema de l'habitatge, això per mi també era un entrebanc molt gran a que molts pisos que poden haver-hi de persones que tenen, diguem-li, por al risc de que entri una persona a casa seva i els hi deixi de pagar al cap de dos dies, doncs jo crec que aquests també...
Tema,
no, però també ja estava, eh? El, sí, sí. En el tema, també ja estava, seguien, diem-li, prorrogàvem això, diuen, de les persones vulnerables, que després el problema està en que molts ajuntaments, quan han de decretar serveis socials i qualsevol cosa, vull dir, no investiguen prou per veure si és vulnerable o no.
Sí, però per tamany de proposició, on estiguin 12 milions de pensionistes que no veuen reforçada la seva pensió, on estigui la gent que queda afectada per la dana i on estigui la gent, els milers de persones que cada dia tenen que fer servir el transport públic, això sí que és gran en quant a tamany, no? No perquè no sigui important el que estàs dient del tema de la vivenda, però estem parlant de la grandesa i de lo que implica a tanta i tanta gent.
Mira, implica molta gent, sobretot els que s'estan jubilant ara i tal, són boomers, com dèiem, crec que a l'entrevista d'abans, no? Pensa una cosa, els boomers, que són gent de la meva generació, qui més qui menys, diguem-li, té un mínim d'estudis. I jo crec i vull pensar que aquestes persones que, diguem-li, tenen les mateixes capacitats que jo, ni més ni menys, són capaços de discernir el que està passant. No són tontos, la gent no és tonta i la gent veu i veu el que està passant.
Efectivament, el que passa és que la preocupació no els hi treu ningú, cadascú pel motiu que sigui, per aquestes mesures que els puguin afectar. Una altra qüestió és la qüestió política, és a dir, com evoluciona aquesta relació entre el govern, els partits de l'oposició. És a dir, si hi haurà eleccions anticipades, que és una opció, si finalment hi pot haver una moció de confiança, que depèn que l'activi el propi president, o si s'hi posaran mans a la feina i es pot revertir el que ha passat, doncs presentant individualment cada decret per cadascuna de les mesures.
Bueno, per una de les coses que apuntes, perdona, Lourdes, fa una estona els havia perdut, sí. A veure, una de les coses que apunta la Lourdes, una moció de censura al partit Junts,
confiança,
que ha canviat de nom no sé quantes vegades, crec que és el menys interessat perquè probablement trauran resultats absolutament irrisoris. I la casualitat va voler, doncs, que ara tinguin la clau de la caixa forta per obrir i fer totes les combinacions, però la política, la sensació que li queda a la persona normal del carrer és que s'ha convertit en un circ realment interès en servir la ciutadania, no n'hi ha cap ni un. Aleshores, sí, davant de tema de pensionistes, davant de tema vivenda, davant de tema transport públic, davant de tema ocupes, tants altres temes, reforma laboral, no ens hem de posar d'acord amb res, perquè cada dia els mitjans de comunicació el president dient que volem una gran democràcia. Això no és una democràcia ni és res.
No, Josep, és que a Junts l'únic que li preocupava és que el català sigui llengua cooficial al Parlament Europeu. O sigui, per sobre de les pensions, per sobre de...
I més coses, el tema de l'energia. S'han de fer unes inversions importants a Catalunya i sabien que si els treien els ajuts a les companyies elèctriques... I jo no sóc de Junts,
El Junts va donar el cop a la taula i ha dit... tenim que marcar la nostra prioritat dintre del govern. I aleshores, com aquests 7 diputats que tenim són necessaris per al partit de govern, tenim que fer el que sigui. Vam pensar el tema de la moció de confiança i ara li han tirat el decret enrere, no? Només per marcar el territori, per dir, mira, aquí estem nosaltres, no? Però que realment és increïble perquè el que estan demanant és que no té ni cap ni peus en comparació amb el que es va rebutjar ahir en el Congrés dels Diputats.
Perdoneu un incís molt ràpid. Junts ha dit alguna cosa, s'ha posicionat mínimament amb el tema del resultat final de l'OPA del BBVA enfront del Banc de Sabadell? Aquest que és un tema realment català, per què no apreta per aquí?
Bueno, no sabem el que hi ha al darrere. Jo penso que des de Catalunya sí que es veurà molt... Bueno, ja ho ha dit, no, el Banc de Sabadell que torna, i jo crec que aquí potser sí que hi ha, diguem-li, no sé...
No, el fet no és tornar o no tornar. El fet és si se'l menja o no se'l menja al Banc de Bilbao.
No, no, bueno, aquí estan treballant i tal, una cosa interessa el Banc de Bilbao i l'altra que ens interessa aquí. I aquí jo crec que a mi personalment m'agradaria que fos independent un banc català. Però bueno, aquí és una altra cosa. Sobre el que dèieu, sí, el Partit Socialista i Acòlitos tenen capacitat o no per aprovar... Mira, no han aprovat la llei de pressupostos. Cada cop que han d'aprovar qualsevol cosa, el que he dit abans, ho han de fer amb un conjunt de vots que en segons quines coses, diguem-li, es repelen el Partit Nacionalista Basc i els Junts tenen una ideologia totalment contrària als del grup de Sumar, no poden tirar això endavant, o sigui, és molt estrany. Posem-nos contra natura.
Escolteu una cosa, posem-nos en un hipotètic terreny d'unes eleccions anticipades.
Sí.
Quins canvis es podrien produir?
Home, com que el Partit Socialista no tingués la necessitat de pactar amb Junts, la cosa ja canviaria moltíssim. Ja canviaria enormement, no? Independentment, per què? Perquè es poden arribar a acords amb Esquerra Republicana, inclús el Partit Nacionalista Basc, amb Bildu, etcètera, etcètera. Però Junts està per una altra tasca, i aleshores sempre serà la pedra dintre de la sabata del partit de govern. És que és normal que sigui així.
El problema està que amb els últims sondatges, si no tinc mal entès, Esquerra no guanya adeptes i Sumar tampoc. Amb la qual cosa, la quantitat de persones que podien obtenir en el Parlament d'Espanya seria inferior, potser, al que tindrien ara.
Aquí es podia... L'escenari va canviar i a partir d'ahir, l'escenari va canviar totalment.
Companys.
Ara es fa l'estadística després del rebuig del Real Decret, i te puc assegurar que la embrancida del partit de govern seria molt més gran, la del Partit Popular aniria enrere, la de Vox no, perquè té una sèrie d'afiliats però la de Junts, des de luego, també aniria cap enrere.
No cal que facin treballs de camp, només que et parlin a tu, no.
Aquest allau de creixement de l'ultradreta a nivell de tota Europa,
es notarà.
Dels Estats Units...
Això sí que és preocupant. Això sí que és preocupant, Josep. Això sí que és preocupant.
Catalunya, i el culpable no, la culpabilitat no la voldrà assumir ningú, però molt probablement bona part de la culpa amb una deriva cada cop més ultradretana, doncs estarà precisament en mans de Junts. Es vulgui o no es vulgui.
Junts i d'altres partits.
I llavors ens posem ja les mans al cap.
Mira el partit de l'Oriols. Vull dir, Junts i diguem-li, hi ha altres partits que han mantingut unes postures, i mireu, jo, agradi o no, però ho vaig a dir, jo això dels papers per a tota la gent que entri sense tenir, diguem-li, un mínim de bases assegurades, quan estiguin aquí puguin tenir una feina, a què els aboques, si no, aquestes persones? A què els aboques que els deixin entrar? Els aboques a sobreviure... Doncs ja està, s'ha de regular. I això...
Aquestes coses són
altres. Bueno, també crec que estava dins de la llei Boomerang, eh? També crec que hi era.
La regulació de la immigració, no?
Sí. Una mica... No sé exactament quin tema, no m'ho feu dir, que no m'agrada dir les coses si no n'estic prou segura. Aleshores, la realitat és que aquest fet també s'ha d'abordar, que és el que està passant a Europa en general, no? Que les persones han d'entrar de manera regular, correcta. Se'ls ha de resoldre el seu problema en els països d'origen. Perquè ningú...
Estàs demanant algo que és un impossible. O sigui, Àfrica és lo que és.
Mira, si no ho demanem... Escolta'm...
La gent fugeix de la misèria, igual que vam fugir els nostres pares quan van vindre a treballar a Catalunya, la gran majoria de nosaltres.
Escolta'm una cosa, s'ataquen problemes grans de caràcter universal. Sense voler comparar, però, per exemple, quan va haver-hi la pandèmia, és un problema universal, s'ataca i s'afronta. El problema que tenen les persones quan han de marxar dels seus països és un problema que s'ha de resoldre, i a les persones haurien de tenir el dret de poder viure dignament al lloc on han nascut.
I
el que no està gens bé...
Deixa'm
que acabi. El que no pot ser és que les persones els transportin d'una banda a l'altra, de Canàries, que pobra gent està totalment col·lapsada, i els porten aquí i els deixen i els abandonen aquí. A què els aboques? A la misèria, sí. A la misèria, sí. O a la delinqüència? És que no tenen altra sortida, aquesta gent. Jo conec gent de Càritas.
O la integració,
conec gent de Càritas. Com els vols integrar si no tenen papers per treballar? Ninguna empresa els pot contractar, per l'amor de Déu, és el que t'estic dient. O entren...
Viuen aquí encara així, millor que els seus països. Aquest és el problema.
Estem fent un altre debat. Senyors,
No vindria ningú.
Enganyats i hi ha moltes màfies.
No crideu, no crideu, no crideu, no crideu, perquè és que si no, mira, el sonotón empatarà.
En línia amb el que està dient la Lourdes, posem-nos a les mans al cap unes properes eleccions autonòmiques o generals, que les generals jo les veig abans d'un any, veureu quin creixement tindrà la ultradreta, sobretot el partit de l'Oriols, aquí a Catalunya. Veureu. Sí. I sobretot, sí. Si les competències d'immigració aquí a Catalunya els donen a Junts, bona nit i tapa't, eh? Bona nit i tapa't.
No es pot fer això. És un tema europeu, les fronteres són europees.
Doncs és una de les reclamacions que feia Junts.
Però ens toquen viure temps difícils i complexos, o sigui, en Europa, en si. Per què? Perquè l'efecte Trump és un efecte que acabarà impregnant també la política europea, en seguretat, no? I els extremismes iran cada vegada a menys, no? A més, i això implica que en un moment donat tindrem una confrontació directa entre gent democràtica, però que pensa de manera radical. Això és una cosa que a mi m'esgarrifa bastant.
Haurien de pensar que els porten aquests demòcrates a arribar a aquests estrens. Potser que a casa seva, al seu entorn, al seu barri, no poden anar tranquils, no viuen tranquils, perquè jo t'asseguro, jo sempre crec que aquí, jo, vivim a Sant Cugat i hi ha moltes persones estrangeres i jo crec que no tenim un problema com el tenen d'altres zones. Els problemes estan...
Però ja no és, jo diria que ja no estem parlant d'una qüestió d'estrangerisme, d'origen, no estem parlant d'això.
És el que t'estic
dient. Estem parlant de
classes, de
classe
social. Que no es tracta de racisme, es tracta de les conseqüències que venen de la mà de situacions, diguem-li, marginals. I tota aquesta gent que entra sense papers, sense possibilitat de treballar, s'està abocant a la delinqüència.
Jo crec més en la integració i en l'educació que no en la delinqüència.
Desperta't, Manel, desperta't.
Escolta, que el convidarem a un cafè.
Vale. No vull...
Manel,
Josep,
Lourdes.
És una cosa que ens agradaria.
Ho hem de deixar.
Gràcies, companys.
A tots. No? Adéu-siau.
I benvinguts tots el que vingui cap aquí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cerveseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.